Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dilluns 29 de setembre del 2025, a punt ja de tancar el novè mes de l'any. De fet, això ja serà demà, últim dia del setembre. Avui dilluns, parlant d'hoquei, repassant el que ha donat de si el cap de setmana en clau d'aquest esport, que ha estat molt i molt destacat. Tindrem un bon grapat de protagonistes que anirem escoltant tot seguit i avui ja amb la presència del nostre company Josep Comà aquí a l'estudi.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
El dijous 2, el divendres 3 i el dissabte 4 d'octubre tens una oportunitat única al Mercat Quilòmetre Zero i d'Ocasió a Vilafranca del Penedès. 3 dies únics d'oportunitats irresistibles. Els millors vehicles a preus rebaixats. De 10 del matí a 8 del vespre a l'Avinguda Tarragona 92 entre Kia i Toyota. El millor mercat del vehicle Quilòmetre Zero i d'Ocasió és a Vilafranca del Penedès.
Doncs comencem aquest programa d'avui. Josep Comà, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, ben retrobats de nou. Una temporada més. Intentarem explicar lo molt que hi ha del món del hockey.
Doncs sí.
I més en una zona com la nostra, que veritablement és difícil poder parlar de tothom sense que s'enfadi la gent perquè en parlis d'un i no parlis dels altres.
Doncs queda dit. Molta cosa a comentar i, a més, aquest any amb molts canvis també és un dels temes ja recurrents, el reglament. Això ja ho estem veient els primers dies.
Sí, la setmana passada ens vam quedar tallats, sí, la informació. I el tema que ens quedava una mica, que tenia apuntat, el tema reglament, i em sembla que vaig fer un comentari que deia, dic, a mi, de moment, el que he vist de la Supercopa m'ha semblat còmode pels àrbits. Però també vaig dir, quan sigui la Lliga serà una altra cosa. I la prova és el que ja vam veure ahir a Sant Sadurní, amb aquest noia Lleida, que no és el mateix que quan ja hi ha la Lliga, quan ja hi ha els punts, quan ja hi ha d'allò, la cosa es complica. I ahir, jo, evidentment, suposo que si parlo amb un aficionat del noi, em dirà que els àrbits ho van fer malament, evidentment el fallo d'aquella bola que va entrar un pamet, sí, i no van donar el gol, algunes altres apreciacions, però també s'ha de deixar una mica de marge per la interpretació de les targetes que hi haurà amb tot aquest canvi, no? I en aquest cas també penso de que tothom haurà d'assimilar-ho, el públic, els jugadors, els entrenadors, perquè la setmana passada vam veure ben clar amb el partit del Liceo que el Liceo no sabia el reglament, perquè quan van expulsar una vermella a la targeta, l'entrenador se'n va anar amb els àrbits de taula a preguntar si era correcte. Per tant, hem de deixar una mica de marge, però que, evidentment, quan hi ha lliga, quan hi ha punts, quan hi ha necessitat, no serà tan còmode pels àrbits com ens podíem pensar.
Vam veure David Jalmà aquesta targeta que també li mostraven per tirar fora la bola.
Això és claríssim, aquest ho diu molt clar. Això era un fet habitual quan s'acabava el temps, sí, tirar la bola fora. Jo penso que, vale, que és una mesura, serà important o no serà important, tot depèn del moment d'un partit. Sí. Però si s'ha d'aplicar, ben
s'ha
aplicada.
Sí, sí.
Ara, l'aplicació d'aquesta norma repercuteix al llarg del partit, eh? Escolta, les banquetes ahir, tant la del Noia com del Lleida, com van veure la Grogues, es van acabar les protestes.
Sí, sí, totalment. doncs ho anirem veient al llarg de la temporada, perquè serà un aprenentatge en marxa.
Constant. Sí. I una cosa que no s'ha anomenat gens, que no crec que acabi tenint cap importància, és el fet de que si algun dia en alguna pista veiem un jugador que juga en patins en línia, que està permès. Sí. No sé si durarà gaire. Diuen que aviat quedarà aquesta norma, la trauran. Un cop es portin una sèrie de partits i ningú la faci, es traurà. Però, bueno, que se sàpiga que si hi ha un jugador amb patins de pista de línia que pot jugar.
Doncs sí, i també l'obligatorietat d'aquests sèniors de primer any de portar casc. També es podrà donar circumstància.
No, el dels cascos és diferent. Si, per exemple, un equip juga un juvenil o un júnior i juga amb el primer equip, ha de portar casc, però ha de ser en fitxa de juvenil o júnior.
I els sèniors de primer any?
No, els sèniors no. Els sèniors no, perquè de moment no està aprovat per la Nacional Espanyola aquest fet. Bé, jo ho tinc entès així. Jo diu, és molt clar, és que, per exemple, hi ha jugadors que tenen fitxa de júnior i juguen amb casc. Ara, jo crec que de sèniors no, perquè la Nacional no ho té provat,
això. Jo tinc entès que els que són sèniors de primer any han de portar casco.
Però si és sèniors de primer any, ha de ser amb fitxa de júniors, perquè la Nacional no ho té provat. Bueno, són d'aquestes coses que ens
tampoc
queden...
Tampoc hem vist jugadors amb casco, de moment.
Sí, jo ja n'he vist algun.
Okay, digues, sí.
Sí, algun equip, per exemple, amb categories inferiors, primera catalana, en sèniors, i algun júnior jugar-hi amb casc.
Sí, no, i també Lliga Catalana Plata, sí. Però que Lliga, de moment, no.
Hem de fer un aprenentatge tots plegats, amb paciència, i intentar explicar-ho de mica en mica.
Mira, ens diu el company Jaume Bové, que ens està seguint, que els sèniors de primer any juguen amb casc a Catalunya i que no afecta a l'Espanyol. Doncs apa, queda dit. Merci, Jaume, per escoltar-nos i per l'apunt. Doncs bé, seguim amb més temes i per on comencem?
Comencem per l'Hockey Lliga. Primera jornada. Algun que altre resultat sorprenent. Igualada 1, Barcelona 4, Calafell 4, Ribes 2, Liceo 3, Sum 3. Primera sorpresa. Voltregà 4, Caldes 2, Sant Just 6, Cerdanyola 3, Reus 4, Alcoi 2 i Noia 1, Lleida 3. Podríem catalogar de sorpresa a mitges. Primera jornada, evidentment, els equips que van guanyar, no cal que perdem gaire temps, amb 2 punts. Sant Just, Barcelona, Voltregà, Lleida, Calafell, Reus, 1 punt, Liceo i Sum, i 0 punts la resta. Alcoi, Ribes, Noia, Caldes, Igualada i Cerdanyola. Una Hockey Lliga que la propera setmana, amb l'absència del Barcelona, que està a Argentina jugant, bé, la competició, em sembla que ara es diu, Mundial de Clubs. O sigui, en fi, aquí amb el hockey som especialistes en batejar el nom de competició. El Barcelona no tornarà a jugar amb el Calafell fins al dia 22, bueno, aquest partit Barcelona-Calafell, el dia 22 d'octubre.
Sí, senyor. Doncs, proper desplaçament pel Noia a la pista d'Alcoi. Sempre és aquest desplaçament que diem.
Bueno, Alcoi també, un equip amb canvis, un equip que també doncs, ha sofert d'allò, però que va fer un partit ajustadet a Reus amb aquest resultat d'aquest dissabte. Un partit, evidentment, que tots aquests partits s'hauran de jugar a tope i que mirar d'aprofitar la igualtat que hi haurà.
De la primera jornada d'Hockey Lliga, sobretot, què destaquem? Crida l'atenció, potser, l'empat del
Sum,
Liceo, no?
Liceo. És jo crec que és el més important. El noi Lleida. Poder les circumstàncies d'aquest 1-3 no va ser just poder pel Noia, però també un noi amb la baixa d'Esteller, un noi doncs, també amb els canvis que ha tingut, un noi que serà diferent, evidentment, sí, a el que estàvem acostumats. Però a mi també el Lleida ahir tampoc no... Va tenir moltes més oportunitats el Noia, l'actuació del porter Sánchez espectacular, i penso que aquest 1-3 no acaba tampoc de ser just el que vam veure als 50 minuts. No sé què et diu en Carles Cortijo.
Anem a escoltar-lo.
nos hubiese gustado sacar los tres puntos, no ha podido ser. Es el comienzo, sabemos lo que somos, hemos trabajado muy bien durante la pretemporada y ya sé, aquí me queda otra. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Si nos guiamos por el resultado, pues lógicamente estamos decepcionados. Pero si analizamos el partido más fríamente, creo que ha sido un partido muy igualado. De tú a tú, jugamos contra un gran equipo, que ya lo conocemos bien del año pasado. Y ha habido momentos del partido en el que hemos tenido bastantes opciones de materializar y hoy la bola no ha entrado. Pero en líneas generales, el equipo nos ha venido abajo. Con un 0-3 en casa no es fácil. Hemos tirado de garra y bueno, hemos tenido nuestras opciones de poder engancharnos. No ha podido ser. Sin dramas, el primer partido de liga, a por el siguiente. Bueno, nosotros tenemos jugadores de mucha calidad, estamos entrando todas las facetas del juego y una de ellas es la finalización. No es el primer partido que no nos pasa a nosotros, que pasa a otros equipos, por lo tanto los chicos están bien, están con confianza individual. El equipo creo que está trabajando y dando los pasos que tocan. Bueno, pues seguir en la misma línia i a veure si el primer partit tenim més fortuna de cara a gol.
Bastant semblant a lo que he dit. Avui dia els entrenadors diuen treball, estem en construcció, hem d'ajuntar, doncs, evidentment, els jugadors que ens faça, que tenim nous, i treballar. No queda cap més objectiu. I penso, repeteixo, que serà una hockey lliga molt, molt igualada.
Una de les cares noves al Noi era Martí Zapater, sota pals, també...
Nova, entre cometes,
sí.
Segona etapa.
Correcte, anem a escoltar-lo.
No és el que esperàvem, al final portem un mes i mig treballant pel dia d'avui, però bueno, al final és una cosa molt llarga, som quatre jugadors nous, hem de seguir treballant com hem fet fins ara, ho hem donat tota la pista i al final han sigut els detalls, com aquest que comentaves ara de la pilota, que no sabia si havia entrat o no. La directa, bueno, són petits detalls que fa que caigui cap a un cantó o cap a l'altre i ara ha sigut cap a creu. I al final ens estem trobant, som quatre jugadors nous, és a poc a poc, és un procés molt llarg, o sigui, al final de temporada ja veurem quin és el balanç de temporada, però ara és partit a partit i pensar en positiu i a part totes allà al coll.
Projecte llarg o que ha de necessitar temps, és evident, no hi ha volta. És molt difícil, un equip amb quatre jugadors nous costa una mica poder-ho conjuntar.
I sobretot tractant-se de les baixes que són.
Exacte,
no,
evidentment.
No són qualsevol.
No les recordem. Perquè
no les recordem.
Penso que cada vegada que ho recordem...
No cal.
No, és difícil.
No cal. Doncs tanquem l'Hockey Lliga.
Ràpidament, ja per deixar-nos-ho córrer, propera jornada, Sum, Reus, Ribes, Sant Just, Alcoi, Noia, Cerdanyola, Liceo, Lleida, Voltregà, Caldes, Igualada i Barcelona, Calafell. Aquest ja ho hem dit, el 22 d'octubre. Tindrem partit a les 4:10 de la tarda, Caldes en Igualada. Aquest partit és el que oferirà la xarxa i no em sona que en aquests moments que n'hi hagi cap més... Sí, que n'hi hagi cap més a les Esports 3.
Durant els mesos de setembre i octubre, tornen a posar-se en marxa totes les competicions del futbol català.
Una nova temporada comença a la Federació Catalana de Futbol, plena d'esport, compromís i valors.
El futbol català dona el tret de sortida a un any vibrant.
Som-hi, junts per una nova temporada.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Ara estàvem aquí revisant papers. La Iberdrola començarà aquest proper cap de setmana. Sí que hi ha hagut Supercopa d'Espanya, que se l'han portat al Fraga.
Doncs parlem de les noies. Parlem, en aquest cas, de la Lliga Iberdrola. Les jugadores d'aquesta competició que hi havia la presentació el passat divendres a Lloret i que aquest passat cap de setmana hi havia, doncs, aquesta Supercopa d'Espanya amb la victòria final del Fraga davant del Palau i que, en aquest cas, doncs, girava una mica el que havia sigut la Lliga Catalana en la que el Palau es havia imposat al Fraga. L'equip de Vinyet Flitz i d'Anna Ferrer, doncs, que en aquest cas recuperaven una mica el terreny perdut. Amb aquest Iberdrola, el proper cap de setmana comença la Lliga amb aquests partits: Sant Cugat, Manlleu, Les Roses, Telecable, Corunya, Fraga, Cerdanyola, Lleida, Vigues i Riells. Perdó, Lleida és Lleida al Picat, aclarim-ho. Vigues i Riells, Vilassana, un equip amb nom Almieres, exactament, Voltregà i Palau Benvibre. Per tant, doncs, també esperem que sigui espectacular. Aquí tenim un partit, sí, el dissabte a la una del migdia, que serà el Sant Cugat Manlleu.
Doncs seguim amb més categories. Ja hem comentat aquesta Supercopa d'Espanya, la victòria del Fraga just abans de l'inici de la Lliga.
3-0, que no havíem dit el marcador.
Correcte.
Els partits previs, empat a dos i per penals, es classificava l'equip del Fraga i el Telecable Palau 0-1, i es classificava el Palau, que perdia per 3-0 davant de l'equip del Fraga.
Correcte. Doncs seguim. Anem ja a les categories d'àmbit català, la nacional catalana.
Sí, comencem ja que estem amb noies. Aquesta primera...
No, nacional la del... catalana femenina.
Femenina, la que hi ha a l'equip vilafranquí. De moment, dues jornades, dues victòries.
Sí, la primera va ser a la pista del Mataró la setmana passada, 0-2. I aquesta setmana l'equip arribava amb la baixa de Regina Flix, amb problemes físics, però l'equip es va imposar amb claredat per 7-2 al Reus Deportiu en un partit que van dominar amb claredat des de l'inici.
Doncs aquests marcadors: Girona 1, Palau 0, Vilanova 1, Caldes 4, Cerdanyola 4, Vilassana 2, Girona 1, Mataró 6, Vilafranca 7, Reus 2, Vigues i Riells 3, Sant Cugat 2, Vic 3, Igualada femení 6 i Manlleu 2, Voltregà 3. Atenció amb aquest grup. Hi ha una pila de filials. Atenció amb aquesta dada, perquè hi ha equips que estan a la primera catalana nacional i a l'Hockey Lliga, i alguns d'ells no poden pujar. Per tant, atenció, que el Vilafranca es podria trobar en una situació important de cara a poder pujar de categoria.
Sí, i això seria pujar a l'Hockey Lliga, així que són paraules majors.
Exactament. De moment, en aquestes dues jornades, podem dir que la classificació d'aquesta nacional catalana femenina l'encapçala el Cerdanyola, Vilafranca, Caldes, Voltregà i el Girona amb 6 punts, Mataró amb 3, Igualada amb 3, Palau amb 3, 3 també pel Vilanova, amb Vigues i Riells 0 punts, Vilassana 0, amb Vic, Manlleu i Reus Deportiu i Sant Jordi Desvalls, encara existeix,
sí,
també amb 0 punts. Per tant, només un exemple: Cerdanyola, Caldes, Voltregà, Girona i Mataró i són equips filials. Atenció, doncs, amb aquesta dada. Hauríem de confirmar bé si són filials d'aquest cas, sí, d'Hockey Lliga. Per
sí,
nosaltres,
sí,
el Vilafranca està, diríem, si n'és
just
bé,
per sota d'Hockey
Lliga. Està per sota d'Hockey Lliga. Per tant,
correcte,
doncs, és important aquesta data.
Sí, sí. Anem a escoltar protagonista, l'entrenador del Patí Vilafranca, Àlex Batlle, després del triomf per 7-2 davant del Reus.
Vinga, amb Àlex Batlle, després del partit. Segona victòria, Àlex, d'aquesta Lliga, 2-2, en un partit còmode relativament. Perquè aquest Reus, home, tenia bones jugadores, i jo diria que Laia Navarrete, tenir una Laia Navarrete és una garantia pel teu equip.
Laia Navarrete, nosaltres considerem que és una portera de Lliga, és una portera que és, gràcies a ella podem fer un sistema de joc diferent. I el que em preguntaves del Reus, jo crec que és un dels millors Reus dels últims 5 anys. O sigui, el Reus jo el veig molt bé per competir, a diferència d'altres anys.
Bé, com dèiem, ser una victòria, Àlex, malgrat tenir la lesió de la Regina. Bé, no?
Sí, el tema de tindre nous jugadores és per aquests casos, perquè si hi ha alguna lesió, pues, bueno, són nous jugadores que les nou poden jugar perfectament. Vull dir que la baixa de Regina sap molt de greu, és una baixa molt important, però les jugadores que estan ho han suplint molt bé.
A què aspira el Vilafranca aquesta temporada?
Bueno, nosaltres estem fent pas a pas, parell de partit, el que es diu típic, però no, volem fer-ho el millor possible i hem de millorar encara moltes coses perquè juguem a vegades amb ansietat i perquè hi ha tanta il·lusió que això s'ha d'anar mesurant, però bueno, anem parell de partit i a veure què passa.
Enhorabona per avui.
Moltes gràcies.
Bé, important, el que repassàvem una mica ara fora micro, el dels filials.
La meitat del grup són filials, sí.
Per tant, doncs, i a més, filials que en algun moment determinat hagin de jugar alguna fase de júniors, hagin d'anar a reforçar el primer equip, també automàticament debilita sí. l'equip que estan competint. No? Això és una mica enganya la competició.
Doncs seguim amb més categories. Anem ja a la nacional catalana masculina, aquí amb la presència del Noia.
Anem amb aquests resultats. Castellà 4, Voltregà, Masies 2, Ripoll 4, Vendrell 3, Vilanova 4, Sant Celoni 2, Barcelona 3, Cadí 4, Barcelona 3, Cadí 4, Sant Feliu 0, Igualada 3, Mollerussa 4, Taradell 0, Caldes 4, Belllloc 2 i Sant Cugat 3, Noia 4. Important la victòria del Noia perquè aquest grup serà molt difícil i a més doncs, sempre important amb els jugadors que es pugui comptar. La classificació encapçalada pel Castellà amb 6 punts, 6 pel Caldes, el Ripoll també en té 6, els mateixos que el Cadí, 4 punts pel Mollerussa i el Noia Freixenet, Vendrell i l'Igualada amb 3 punts. 3 punts també pel Sant Cugat i el Vilanova i tanquen la classificació amb 0 punts Belllloc, Barcelona, Voltregà, Taradell, Sant Celoni i Sant Feliu. Destacar el Vilanova, comentarem alguna cosa aquesta temporada. Bé, primera jornada en perdia a Cadí, segona jornada que guanyava en pròpia pista i, per tant, doncs, bueno, Vilanova, que té que ser hauria de tenir una mica amb l'equip que té lluitar per l'ascens. Per tant, aquí també ressaltar la presència de Joan Vázquez.
Correcte. Anem a la primera catalana grup B, aquí en presència de diferents equips al Penedesencs. Repassem els marcadors. Horta 3, Monjos 0, Sentmenat 4, Ripollet 2, Capellades 5, Sant Just 1, Igualada 3, Vilanova 2, Barberà 4, Cubelles 3, Calafell 3, Vilafranca 3, Juneda 6, Sant Ramon 4, Congrés 4, Vilaseca 2 i Cerdanyola 2, Riudebitlles 3. Destacar la primera victòria de la temporada de l'equip de Sant Pere.
Sí, important, bon desplaçament al Cerdanyola, un equip que també doncs, ja va ser el primer rival del Sant Ramon, era un equip evidentment difícil, però que també és un equip filial amb jugadors júniors, amb jugadors inclús de l'Hockey Lliga i que, depenent del calendari que puguin tenir, podien jugar o no podien jugar. No? Aquí una mica val molt la picardia dels equips a l'hora de posar els partits, no? Destacar en aquesta categoria doncs un Vilafranca que es desplaçava a la pista, el Sant Ramon que es desplaçava a la pista del Juneda, un Juneda amb un equip molt reforçat, la presència de Netchi, de Castro, el xilè, és un equip que ja l'any passat es va reforçar per pujar de categoria, ho va aconseguir-ho, i que aquest any doncs, també vol pujar de categoria d'aquesta primera nacional, la nacional catalana. Per tant, doncs, un bon equip. El resultat de, no sé si tenim protagonistes, el resultat d'aquest partit 6-4 ajustadet, però repeteixo que el Juneda era un rival dels que estarà a la part alta d'aquesta classificació.
I abans d'acabar, segona catalana, comentar la derrota del Vilafranca a la pista del Vendrell per 5-2, també en aquesta primera jornada de competició. I també el grup B, el Torrelavit, que s'estrenava en aquesta categoria, triomf per 7-1 davant del Manresa.
Exacte, ja tenim el que deia al començament, tenim tants equips a casa nostra que algun dia sempre ens en deixarem algú. Perquè, esclar, hi ha equips de primera, segona, tercera i
diferents grups, diferents grups...
Exacte, costa una mica poder-los seguir amb tots. De moment, doncs, ho intentarem fer-ho.
Doncs amb això tanquem el programa d'avui. Tornem dimecres...
En parlem d'hoquei.
Primera de la temporada.
També intentarem repassar, intentarem posar una mica d'ordre amb aquest reglament que hi ha aquesta temporada perquè els oients, o per lo menos el públic, i repetir, que no ho hem dit, Patí jugava a Girona, a la Lliga sí. Catalana, perdia per 5-3, un Patí que tenia amb un jugador sancionat després del partit de Palafrugell i que també el porter està lesionat.
Doncs ho comentem dimecres. Josep, gràcies.
A tu.
Fins demà.